d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, tot i que les temperatures donen una petita treva respecte al dia d'ahir. S'espera que a partir de demà davallin una mica, però que la gent no esperi gran cosa. Avui, de nou, ho compartim a pantalla, ho descrivim per als oients, fregarem els 33-37 graus alguns indrets de l'arxipèlag. El risc d'incendis encara alt. De fet, ahir va ser una jornada intensa. Es va calar a foc una zona de Canyís a l'entrada de Santa Eulària, que va deixar sense llum i aigua alguns residents. També ahir, a hora baixa, es va declarar un petit foc a un punt de Cameria, a Formentera, que tot d'una va quedar controlat. Aquest foc hauria originat o s'hauria originat per una espurna produïda en el cablejat elèctric. Les flames es van estendre a una massa forestal pròxima, però d'haver-se dues hores després, com dèiem, els bombers van aconseguir sufocar-lo. I encara poden parlar d'un tercer incendi, també ahir, a hora baixa, en aquest cas a Muro. Es va cremar un terç d'hectàrea de vegetació i ullastre i poc després es va activar un segon foc a la mateixa zona, a la zona de Can Milec. Per sort, cap dels dos va suposar un risc per a la població. L'actualitat, però, avui focalitza l'atenció en el cas Mascaretes. Xisco, bon dia.
Molt bon dia, Marta, com estàs? Avui el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó. El seu exassessor, també Coldo García, a 19 anys i 8 mesos, que és l'empresari Víctor de Aldama, a 4 anys i mig per irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Aquest darrer, finalment, no entrarà a la presó per ser considerat una peça clau per mort de la seva col·laboració en la justícia. Una resolució que va provocar diferents reaccions, entre elles la de la presidenta del govern, Marga Proens, que va valorar la sentència del cas i va considerar que aquest va obrir la porta de l'administració a una trama corrupta. Ho escolta.
Perquè aquí a les Illes Balears, i ho dic amb dolor, perquè jo, abans que res, som la presidenta de tots els ciutadans de les Illes Balears, se va obrir la porta a persones que els van condemnades a 24 anys de presó. Es va ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
Sense deixar de banda la política, Rosario Sánchez, la secretària d'Estat de Turisme, fa el pas i confirma de manera oficial que presentarà la seva candidatura a les primàries per competir amb Marga Proens per la presidència del govern a les eleccions de l'any que ve. Ha dit que vol ser la pròxima presidenta del govern i que li fa molta il·lusió canviar les coses. També ho abordarem a la nostra tertúlia. Però avui dedicarem gran part del matí a la programació de les festes de Sant Joan.
Dia gran a Ciutadella de les Festes de Sant Joan. A partir de les dues comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de flabiol a Cas Caixer Senyor a la plaça de la Catedral. Tenim una agenda molt completa amb molts actes que es perllongaran fins a la matinada. Com veus, la bandera de les Festes de Sant Joan ja oneja al balcó del caixer casat. Com mana la tradició, ha estat la seva dona, Úrsula Siena, qui l'ha penjada amb la sortida del sol i qui l'entrarà quan el sol s'amagui. Avui comptarem amb protagonistes com la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, la regidora de festes, Esther Mascaró, i connectarem en directe amb la nostra companya del Dia Menorca, Clara i Mami, per conèixer minut a minut el que està passant a Ciutadella.
També tenim temps per la reflexió, perquè sempre convé aturar una mica dins el que suposa, no?, l'actualitat i el minut rere minut per abordar la nostra frase del dia.
Avui la frase és del lògic i matemàtic Alan Turing, que va néixer tal dia com avui, de 1912. El desxifrador del codi Enigma va dir que poden saber pot del futur, però prou per adonar-nos que queda molt per fer.
Voy a hacer contigo si por encima de todo estás tú. Has llegado del aire y el sol, como llega la vida.
Ara just estàvem comentant les bones combinacions, no? Qui hagués dit que en una mateixa línia Isabel Pantoja combinar espai o compartís espai amb Alan Turing.
Dos genis.
La màgia de la ràdio.
Cadascú dins el seu àmbit, exacte.
De què parla tothom, Xisco Nadal?
I d'avui tothom parla de Leo Messi, perquè l'argentí ja és el màxim golejador de la història dels Mundials en 18 gols.
La fama por tocarla diferente, tanto de blaugrana como con la albiceleste.
Leo Messi continua engrandint la seva llegenda. L'argentí s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials després de marcar un doblet contra Àustria. Amb aquests dos gols ja suma de 8 dianes en fases finals mundialistes i supera el 16 que tenia l'alemany Miroslav Klose, que fins ara ocupava el primer lloc de la classificació històrica. El rècord arriba, molt probablement, en el que és el darrer Mundial de Messi. A punt de fer 39 anys, el capità argentí continua sent determinant i, de fet, ha marcat els 5 gols que han fet, que ha fet l'Argentina en els dos primers partits d'aquest torneig. La seva trajectòria als Mundials, hem de recordar que va començar el 2006 i s'ha allargat durant 6 edicions. Des d'aleshores ha anat acumulant gols fins a arribar a una xifra que semblava inabastable. Després de conquerir el títol a Qatar 2022, Messi torna a escriure una pàgina més de la història del futbol. Per darrere seu, ara queden noms il·lustres com Klose, que ho comentàvem, Ronaldo Nazario o Gerd Müller. I encara podria ampliar aquest registre perquè l'Argentina ja té encarrilat el pas a la ronda següent del Mundial. Per tant, podria marcar més gols encara, Marta, Maria Antònia. Un nou rècord per un futbolista que gairebé 20 anys després del seu primer gol a una Copa del Món continua demostrant que la seva història amb el futbol encara no s'ha acabat. I mentrestant, Cristiano Ronaldo està qüestionat pel seu paper al partit de Portugal contra el Congo i té tothom pendent del paper que farà la selecció lusitana contra l'Uzbekistan. No sé com valorau aquesta notícia. En Cristiano Ronaldo, per una banda, lluita en Portugal per ser ell que marqui qualque gol i mirar de guanyar aquest Mundial, que seria un dels títols que li falten, mentre que Messi s'ha convertit ara ja amb el golejador màxim a un Mundial i encara té oportunitat de marcar-ne més. Per tant, Ronaldo té complicat. Què en penses, Maria Antònia?
Sigui, jo crec que amb dos tenen nom, o sigui, tots dos els coneixen gent, i més que per la selecció a la que juguen, és per la persona. Per tant, si en Messi és el millor golejador del món, guanyi aquest Mundial, no el guanyi, tindrà els seus mateixos fans, que ho faci o no, i en Cristiano, si ara de moment encara no està destacant en el Mundial, ho ha fet els altres anys, ja siguin seleccions, equip en què jugaven aquella temporada, i també seguirà tenint aquells fans que tenia abans. Per tant, és un titular que no me sorprèn, són dos jugadors molt bons, tot s'ha de dir.
Sí, però el cas de Cristiano Ronaldo, mira que a mi el futbol ja saps que m'agrada relativament, però és cert que la selecció lusitana està fent mans i mànigues perquè ell pugui marcar un gol. De fet, està sent molt criticat perquè evidentment ja no està en el nivell que té la seva selecció. En canvi, Messi el tenen allà, és el capità i continua marcant gols, com s'ha pogut veure en aquest Mundial. Només volia posar en perspectiva les dues figures de...
Tot s'ha de dir que és darrer que jugarà, segurament, en Cristiano. Ja tenen una edat que, per ventura, la gent...
D'aquest edatisme?
No, me refereixo a una edat per un esport tan esclau com el futbol. Totalment. Igual que els ciclistes se retiren molt abans perquè és molt esclau. Per tant, per ventura, la selecció ja té jugadors més joves i també aquí hi ha un poc de diferència.
No, i sobretot com el segle XX i el segle XXI, a través del futbol, ha creat grans figures i grans referents. Recordem, l'única persona que li ha fet una mica d'ombra a Maradona a Argentina ha estat Lionel Messi. De fet, en Maradona li van crear fins i tot una religió, cosa que també li han creat en Cristiano Ronaldo, les coses com són. Jo aquestes coses me flipen una mica. Marta, tu com a futbolera que ets i que vares modificar l'horari de Toy Story 5 per poder veure el partit d'Espanya contra l'Aràbia Saudita,
mira,
què en penses?
No sóc futbolera, com ja saps, no? És veritat, tot i que, la veritat, que me perdonin els experts i la gent que realment gaudeix, no, d'aquest món, he treballat a diversos programes esportius de ràdio, però no sóc una persona futbolera ni molt manco. Els esports m'han cercat a jo, però jo mai he anat a cercar els esports. I ara faré un comentari més poc professional, si cal, que és, me cau molt més bé Messi que Ronaldo. O sigui, la figura de
Messi... Lo que vine a Marta Garau...
Messi,
a les 9 i 14 minuts exactes ara aquí a Ivetat Ràdio.
M'encanta, hi ha al marge d'equips i d'afició, però crec que és un jugador que m'agrada molt la seva trajectòria. Abans comentàvem quan va començar, no?, i aquell famós anunci, no?, de la marca esportiva Nike, no?, que explicava com eren els seus començaments, la seva trajectòria, els problemes de salut que va tenir quan només era un infant, la seva relació amb la família. No sé, és un jugador que crec
recordem
que té molt de
també,
carisma.
Ho dic perquè a vegades creem
mites. Sí, Cristiano Ronaldo també.
No,
ha donat molt de suport a la seva família.
No va dir això, sinó
també
que
la creant, part fosca.
Creant mites per sobre de les nostres possibilitats, tots dos han tingut problemes amb Hisenda.
Exactament, ho dic perquè, ho està apuntant de Yolanda.
Molt mita, però a l'hora de pagar impostos, pot ser no estan tan a favor
de ser tan humils.
Se volia marcar
un Shakira, no?
Exactament.
En aquest cas.
Ho dic perquè a vegades tenim tendència a crear molt de... No, una mitologia, i és veritat que com a jugadors tots dos han estat molt bons, però allò també ha tingut aquesta cara bé, que han creat una mica d'enginyeria via financera.
No, no, és, està clar, no? I aquí podíem encetar un altre debat de com el poder acaba corrompent les persones, no? O què passa si se transformen realment quan tenen grans quantitats de dobbers, com és el cas de molts de futbolistes. Així que, al marge de la part personal, tinc molt poc a dir sobre la seva trajectòria.
No, però està bé que se vagin renovant aquests mites i, sobretot, que en Messi ho tindrà molt bé, serà una mica com en Rafael Nadal, cadascun dins el seu camp, que tindrà molt complicat que l'igualin perquè ell encara té un bon nombre de partits per endavant. Per tant, tots els gols que marqui a partir d'aquí, que ja ha arribat a ser el màxim golejador, tu imagina que marca 5 més durant aquest Mundial. Serà complicadíssim que qualcú pugui disputar tant de Mundials i pugui marcar tant de gols. Per tant, allò que ha aconseguit aquest jove, 39 anys, que encara és jove, és posar el seu nom a l'Olimp del futbol.
I no oblidem l'edat que tenen, no? Però no per una qüestió d'edatisme ni molt manco, com apuntàvem abans, sinó que realment ara se pot arribar amb una major qualitat de vida, amb un millor estat físic, malament tinguis 40 anys, no? Com s'està guanyant la batalla al temps. Això és molt interessant.
Com nosaltres, que dia a dia exactament la guanyem, aquesta batalla al temps, Marta Grau.
39 anys, sí, exactament. Sí. O sigui que demà és el seu aniversari, m'estan xivant.
Més o manco que nosaltres.
Exacte.
No en tenim 39 exactes, però fa i no faig.
En tot cas, sí, com el bon vi, el mateix ens passa a nosaltres i també al nostre equip, amb la bona companyia de Romina Huesta, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Portesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, la producció, ens atam el dimarts.
Bata de alegría cuando viene enchufado. Tírasela al hueco que el defensa se marea, pa' que escuche el eco cuando aplaude la platea. Y todo el mundo ya sabe quién tiene la llave que abre los sueños de un niño en la calle. Si Messi lleva el balón, nadie pierde ni un detalle. Messi, Messi, mañana jugamos pa' nuestro futuro, contigo ganamos seguro.
El dia amb Marta Grau.
I de 7 minuts comença la nostra tertúlia. Avui m'acompanyen els periodistes Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Àngel Galvín, bon dia.
Bon dia.
Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Com no pot ser d'una altra manera. Avui l'actualitat passa per el cas Mascaretes. De fet, focalitzarem gran part de l'actualitat en aquest tema. Recordem, ho varen avançar ahir pràcticament tots els mitjans de comunicació. El Tribunal Suprem condena l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó. El seu exassessor, Koldo García, a 19 anys i l'empresari Víctor Daldama, a 4 anys i mig per irregularitats en la compra de mascaretes a la pandèmia. Aquest darrer, recordem, finalment no entrarà a la presó per ser considerat una peça clau a la col·laboració amb la justícia. És una resolució que va provocar diferents reaccions entre totes elles. Destacant, l'hem escoltat abans, un petit fragment de la presidenta del govern, Marga Proens, qui valorava la sentència del cas, considerant que aquest cas va suposar la porta d'entrada de l'administració a una trama corrupta. És el primer tema que abordam, aquesta resolució i la valoració de les diferents condemnes. Comença per tu, Edu. Crida l'atenció, sobretot el que més crida l'atenció, que el Dama finalment no entrarà a la presó. Molt de mitjans, molt de comentaris, molt de tertulians a primera hora destacaven, per exemple, la desproporcionalitat, no? entre les penes.
Bueno, yo, si me lo permites, voy a empezar por lo realmente importante, que es la sentencia condenatoria a un no solo exministro de España, sino exsecretario general del Partido Socialista, una de las personas con más poder del núcleo duro de Pedro Sánchez y además la persona que se subió a la tribuna del Congreso para defender en aquella famosa moción de censura que él y sus compañeros de gobierno llegaban para erradicar la corrupción, ni más ni menos, ¿no? Y digo que esto es lo importante porque lo demás, y me disculparás, me parece un señuelo con otros intereses. Luego podemos hablar de Aldama y, Y además en Baleares sabemos mucho de pactos entre acusados y la fiscalía y podemos hablar de ello, sin lugar a dudas. Pero creo, insisto, que lo nuclear de esto no es solo que teníamos una banda criminal incrustada en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, mientras todos estábamos encerrados en casa y nuestro futuro pues era más que incierto, sino que además, desde mi punto de vista, cierra un ciclo que se inició con aquel famoso discurso de Ábalos, uno de los más aplaudidos por parte de la bancada socialista en el Congreso, y que lo que es la vida acaba en una condena por corrupción tan grave. Por tanto, creo que es una sentencia, sí, histórica, es una sentencia además bien armada, demoledora, y las penas son altas porque son muchos los delitos. O sea, no es un único delito por el que se condena a Ábalos y a Koldo, sino que son muchos. Y hago un breve paréntesis y cedo la palabra a mis compañeros para hablar del tema de Aldama. Vamos a ver, a uno le puede parecer justo o injusto que la colaboración con la justicia se premie con esta condena que al final resulta impune, ¿no? Resulta inane. Pero no es algo novedoso. Es decir, en Baleares, por ejemplo, la mayoría de casos de corrupción se dilucidaron gracias a confesiones de acusados e imputados que finalmente o no cumplieron con la cárcel o cumplieron mínimamente. Bueno, quiero recordar, por ejemplo, el mayor soborno probado, demostrado de la historia judicial de Baleares, el del caso Candomenge, pues fue gracias a la confesión, entre ellos, del que pagó el soborno, el dueño de la promotora Sacresa, ¿no? Y nadie se escandalizó. Yo me pregunto por qué señores como Óscar Puente, personas del entorno del gobierno y del Partido Socialista, se escandalizan por este asunto y no están hoy celebrando que la justicia haya dictado una sentencia de corrupción cuando ellos van diciendo que son los grandes adalides ahora de la transparencia y de la reacción ante la corrupción. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que se trata de sembrar un señuelo para que la gente hable de eso y no hable de lo realmente importante, que es la condena por un grave caso de corrupción, y que me temo que no va a ser la primera.
És un anàlisi molt interessant, no? el que fa Edu, i a partir d'aquí mos podrien sorgir diferents preguntes, no? Com, per exemple, com condicionarà l'evolució de la legislatura? Com afectarà Pedro Sánchez? Com interpretau tot el que ha ocorregut?
Jo crec que sí que el que hem de posar el focus és en el ministre, en l'exministre de Transports, perquè al cap i a la fi era la persona que tenia el càrrec públic, i Aldama no hauria pogut existir sense Koldo i evidentment sense Ábalos, no? Per tant, ens podem indignar i podem xerrar, i evidentment ho hem de fer sobre el cas Aldama, perquè si bé és cert que aquesta col·laboració amb la justícia de vegades t'eximeix anar a la presó, també és cert que hi ha casos, per exemple, la trama Gürtel, de gent que va col·laborar amb la justícia i tot i així va estar condemnada i va entrar en presó. Vull dir, podem trobar casos de gent que ha estat exonerada, però també de gent que ha hagut de complir aquesta pena de presó, tot i haver col·laborat amb la justícia. També podem reflexionar fins a quin punt Aldama ha col·laborat amb la justícia, perquè també Aldama ha dit mentides i també ha dit afirmacions que no han pogut estar aprovades i va començar a col·laborar amb la justícia quan ja estava el judici engegat i quan la UCO ja tenia moltes proves en contra dels acusats. Però jo crec que això és com que t'assenyalin la lluna i tu miris has dit. Vull dir, que podem reflexionar sobre el tema d'Aldama, ho hem de fer, evidentment, perquè al cap i a la fi són diners públics, no els haurà de tornar, li ha sortit bé la jugada, vull dir, ha guanyat 3 i pico milions d'euros que no ha de tornar.
Home, i també el missatge que hi ha al darrere, no? Si col·labores amb la justícia, no te passarà. Això és important també, igual no te passa res.
Quan tu no te passa res, i sobretot això és un, diguem-ne, aviso a navegantes, perquè...
Podria interpretar-se com a tal.
Evidentment, perquè les declaracions que va fer tot just quan va sortir del Tribunal Suprem va dir, bueno, espero que esto sirva... Més o manco va dir, espero que esto sirva a los que tienen que venir detrás de mí. I en escapa tothom segurament van pensar en Leire Díez i van pensar en Juli Martínez, el presumpte de Saferro i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. Per tant, sí, s'ha de col·laborar amb la justícia, però no sé si se condemna a Aldama, està la més justa. I no només ho dic jo, també ho diuen altres juristes.
Quina és la valoració de Pep Maria Aguiló al respecte?
Per aquestes coses de la justícia poètica, del periodisme poètic, com sabeu, ahir el primer ministre britànic va anunciar, laborista, per cert, que d'aquí un temps deixarà el lideratge i el càrrec per corrupció. No hi ha cap cas de corrupció en el partit laborista, perquè s'ha cansat tampoc. Simplement, com sabeu, perquè hi ha unes eleccions locals, Escòcia i Gales, el resultat no van ser bons, I com ha passat a molts de països normals d'Europa, hi ha relleus a mitjan legislatura, quan hi ha... no perquè hi hagi corrupció, no per, sinó simplement perquè un partit X, pot ser demòcrata cristià, laborista, socialdemòcrata, veuen que el temps s'està acabant o que el partit està en retrocés. Això no passarà mai a Espanya. És a dir, era secretari d'organització del president, el va posar ell, com ha recordat molt ben Edu, des del faristol va dir que s'havia acabat la corrupció a Espanya, el senyor Ábalos. Com a mínim, se pensi el que se pensi dels presidents del govern, bo o dolent, jo crec que ell hauria d'haver sortit i dir qualque cosa, perquè si no pareix que...
Home, avui demà... el Consell de Ministres sí que s'espera que el Manco en acabar se puguin fer algunes declaracions, demà... tenir valoracions...
Demà hi ha la compareixença de Pedro Sánchez davant del Congrés dels Diputats, si no me falla sa memòria, en teoria per xerrar dels casos de corrupció, tot i que és coneguda la manca de transparència per part del president del govern amb els casos de corrupció. Sembla que només vol xerrar davant del Congrés, però després amb els periodistes no en diu res.
Bueno, por lo pronto ayer hizo un vídeo de TikTok el señor Sánchez recomendándonos qué debíamos hacer ante la ola de calor. Esa fue la reacción hasta el momento. Alguien me dice que no es lo suficientemente grave como para que reaccione al momento. Yo creo que María está señalando lo que realmente es el asunto. Y es la falta de moral, la falta de principios políticos en la que nos hemos visto sumidos en los últimos años. Es sonrojante compararnos con otros países como Reino Unido, donde el primer ministro dimite por verse cuestionado dentro de su partido por resultados electorales. Es sonrojante. En España, la ventana de Overton, la capacidad, las tragaderas que tenemos los ciudadanos son cada vez mayores. Venimos de años de corrupción. No solo en esta legislatura, en otras anteriores, pero esta, desde luego, desde mi punto de vista, está alcanzando unas cotas muy preocupantes. Y aquí no pasa nada. Obviamente, la condena de ayer es suficientemente grave como para que el presidente del gobierno no solo comparezca y dé explicaciones, sino que asuma responsabilidades y que, desde luego, desde mi punto de vista, convoque elecciones. Porque el proyecto político que él lidera, que no tiene presupuestos, es incapaz de sacarlos adelante, que obviamente no gobierna, sino que desgobierna, ese proyecto político, desde el momento en el que hay una sentencia condenatoria a su hombre fundacional, el señor Ábalos, tiene que decaer. Es decir, si él llegó para luchar contra la corrupción y eligió al señor Ábalos para defender esa lucha contra la corrupción en el Congreso, que es la sede de la soberanía nacional, creo que ayer debería, en cualquier país normal y sensato, debería haber una disolución, una convocatoria de elecciones. Esto es mi criterio y, como señala el compañero Aguiló, es sonrojante ver cómo en otros países todavía existe cierto sentido del decoro y de la moral, y en España no.
Recordem que dimecres, a més, coincideix en el dia en què ve guanyar Sánchez, ha d'entregar el passaport. Valorarem també aquesta qüestió just després de la publicitat, recordant també que el Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Juan Carlos Peinado després de tot el que ha corregut les darreres hores i després de les darreres declaracions, unes de les més polèmiques on se va poder intuir que afirmava que la mateixa escolta, no, de Begoña Gómez podria contribuir o ajudar a que pogués partir d'Espanya, un fet que va ser molt analitzat per als jutges. Ho abordem tot d'una després d'una petita pausa per publicitat i després d'escoltar el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa. Tornem tot d'una.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no es solo traspasar la línea en que los miembros del Poder Judicial, su desaconsejado consejo, le hacen la raya al juez Peinado. Se nos erecta la piel porque somete a la posibilidad de que una creencia, de que el argumento de una de las razones para solicitar medidas de restricción de derechos a una imputada, llamada esposa del presidente del gobierno, se interprete como una falta de consideración grave hacia los policías que hacen labores de escolta de la señora Gómez. Una fiesta jubilosa que sacaba en tromba esa gran familia Sánchez, en la que se incluye gobierno, partido y congéneres. Mezclando la desproporción de la medida de quitar el pasaporte a la doña con algo tan simple como argumentar una posibilidad de rehuir la acción de la justicia, por descabellada que parezca. cuatro pelos a peinar, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, apropiación indebida y tráfico de influencias. Que se erizan más conociendo la condena de un exministro de la familia, todopoderoso secretario de organización de la familia y copropietario por méritos propios de la cloaca del Estado de la familia. 24 años de tren al señor Ábalos. Y lo que es más importante, el reconocimiento a los que hablan, a los que cantan, a los que cuentan la basura de sus entresijos, como ese desconocido de la señora Armengol, al que recibía en el consolado de Mar, el señor Aldama, y reconociendo por sentencia el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político de esta familia que provoca la corrupción. Una verdadera pena de alegría. Y ya mañana, siempre desde esta cárcel, más.
En el barrio donde vivo me vinieron a buscar, mamá habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido.
4 de la madrugada en fin le rompen la puerta.
9:31 minuts. Avui no deixem de banda l'actualitat política, sobretot perquè encara hi ha molts de temes a abordar a la nostra tertúlia. Fins a les 10 parlam de tot el que està passant les darreres hores i que tenen a veure amb el Consell General del Poder Judicial. Recordem, ha obert un expedient al jutge Juan Carlos Peinado després que dissabte afirmés a la interlocutoria que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona del president, podien contribuir o podrien ajudar a que ella pogués partir del país. El mateix jutge que ha citat Begoña Gómez i la seva assessora, Cristina Álvarez, perquè puguin compareixer demà, dimecres, i entreguin el passaport. Avui estem pendents de tot el que se pugui dir al Consell de Ministres, de les reaccions que se poden produir després de la compareixença de Pedro Sánchez demà i de tot el que està passant i de quina manera pot condicionar. Heu parlat vosaltres abans de la primera ronda de convocar eleccions, una de les possibles hipòtesis. Jo no sé si això és un escenari, comença per tu, Angie, és un escenari probable o no.
Jo crec que no. Els socis de govern el que fan és fer declaracions molt contundents, però després no fan cap tipus d'acció i el Partit Popular no li dona els números per presentar una moció de censura i en Feijó el que no vol és anar al Congrés dels Diputats sense tenir els vots perquè no vol fracassar. O sigui, no vol donar-li a Sánchez aquesta imatge de fracàs perquè realment és cert que el Partit Popular no té el suport de la càmera, i però Sánchez sí que el té. I això és una realitat palpable. Jo no crec que hi hagi eleccions, haurem d'esperar l'any vinent, i jo crec que el govern el que juga és esperar que la gent s'oblidi o es calmi o es tranquil·litzi amb els casos de corrupció i intentar aguantar. Sí que és cert que crec que va ser ahir que en Rufián va publicar un tuit en què va comentar que governar sin legislar, que pa què? Bàsicament, no? Va dir, no té cap tipus de sentit si no tenim cap tipus de polítiques, no aprovem lleis en el Congrés, no tenim pressupostos i demés. Però més enllà de les declaracions, jo crec que els socis no volen fer res perquè crec que no volen ser assenyalats com els que varen fer caure el Partit Socialista i varen propiciar un govern del Partit Popular condicionat per Vox. Per tant, no volen tenir aquest San Benito, diguem-ne, i per això esperaran que hi hagi eleccions i que el Partit Socialista caigui pel seu propi pes en les pròximes eleccions generals.
I preveu aquest escenari? Preveix aquest escenari, Pep Maria?
Sí, jo estic d'acord amb un és dir, abandonar tota esperança, no hi haurà eleccions fins d'aquí un any, perquè tornant un poc a qualsevol altre país democràtic, 100%. Tots els partits que donessin suport, per exemple, a un partit socialdemòcrata, demòcrata i cristià, en tot el que va passar ahir i en el que podria passar endavant, deixarien caure el govern. El deixarien caure i diria president o presidenta convoqui eleccions i no passa res, no passa res. Aquí no passarà. Aquí, esperen que no, però si segueixen a judici, si se'ls condena, aquí nunca passa nada. Per tant, la legislatura acabarà. I també, quan anem allà fora de micro, jo crec que tots estem d'acord que, entre moltes cometes, si roben los míos, ara, si roben los otros, és impresentable. I això, per això està molt arrelat la consciència dels votants, perquè no és que diguis, ostres, érem un exemple democràtic i de netedat, i lo d'anava a l'os mos ha sorprès a tots. És que ja enduïn tant. Enduïn tantes i de tots els colors, jo no sé què més ha de passar, però aquest govern no caurà.
Abandonad toda esperanza, dice Pepe María, que es una cita, como el gran lector, es una cita de la Divina Comedia. Me parece más elocuente la figura literaria, dado que estamos en los círculos infernales de Dante, cada uno es peor que el anterior, ¿no? Al menos en el Vía Crucis judicial que vive el Partido Socialista y el entorno de Sánchez. Yo, por contestar la pregunta, yo creo, coincido con mis contertulios, no creo que vayamos a elecciones, dado que estamos cerca ya de la fecha prevista, ¿no? Que es el año que viene, y yo creo que no vamos a ir, entre otras cosas, obviamente, porque a Pedro Sánchez no le interesa en este escenario. No creo que tenga, aquí sí que discrepo con Año, no creo que tenga el apoyo de la Cámara, ni siquiera eso. Es decir, él se niega, obviamente, a presentar una cuestión de confianza porque sabe que quizá la perdería. Por tanto, él tiene el apoyo, bueno, eventual y obviamente interesado de algunos grupos que también juegan a cálculos electorales. Pero en fin, no sé hasta qué punto tendría en estos momentos el apoyo de la Cámara si presentara, como digo, pues por ejemplo, una cuestión de confianza, que son instrumentos constitucionales que están previstos, que forman parte de los contrapesos del poder y que los españoles pues ni siquiera por asomo vemos que se puedan aplicar.
Mentrestant, aquí, i focalitzant en l'actualitat política de les Illes Balears, Rosario Sánchez, la secretària d'Estat de Turisme, fa el pas, confirma de manera oficial que presentarà la seva candidatura a les primàries per a competir amb la presidenta del govern, Marga Proens. Ha dit que volsa, compartia en un vídeo a través de la seva xarxa social d'Instagram, ha dit que volia ser la pròxima presidenta del govern i que per aquesta raó se presenta a les eleccions per poder canviar les coses. Vos demanen també opinió sobre aquesta qüestió en concret, sobre la decisió de la secretària d'Estat de Turisme.
Bueno, jo crec que era una notícia que tothom sabia, no? Coneixia, vull dir, feia molt de mesos que xerrava sobre això. Jo vaig estar amb ella a un esdeveniment que van fer del Libro.es fa dos mesos a Madrid, amb el seu equip, i era una cosa que es coneixia. Xerràvem abans fora càmera, la importància dels software records, no, Edu? Mm-hmm.
Per als periodistes, sens dubte. Això és
fonamental, i per molt que molta gent ho sàpiga, no ho pots dir, no es pot publicar, no? Si encara no és oficial. És una situació complicada, no? Perquè, bueno, era evident que Armengol no ho repetiria. No crec que ella estigui del tot còmoda a Madrid. Jo crec que li agradaria més estar per aquí, però què faràs? Deixaràs la presidència del Congrés dels Diputats per venir aquí i probablement ser la líder de l'oposició, quan realment tu ja vares marxar en el seu moment perquè te van oferir el puesto, no?, en el Congrés dels Diputats, i no vares quedar aquí com a líder de l'oposició. També és molt difícil fer oposició des de Madrid quan tens una figura, quan ets una figura institucional i quan estàs desconnectada de la realitat de les Balears, per molt que sí que és evident que ja ha fet molts viatges aquí de forma regular, però estem tots d'acord en que no és el mateix. Per tant, Ana Rosario Sánchez té un paper complicant, no? És molt difícil, els sondejos ja ho comenten. Jo crec que el PP el que farà l'any que ve és intentar fer una campanya estil Juanma Moreno a Andalusia, no? Intentar no dependre de Vox, no? Intentar que tot el vot vagi cap al Partit Popular i veure més si li surt bé sa jugada. Per tant, sí, bueno, és una plaça complicada i men com li va.
Sobre la candidatura de Rosario Sánchez, Pep Maria, Edu...
Jo crec que com a consellera tinc molt bona impressió d'ella, sincerament. Crec que és una persona intel·ligent, amb bastant de seny, però diríem que és la persona adequada en el moment més poc adequat. És a dir, es ben bufa com bufa, i jo crec que té poques opcions o cap. Ni tan sols tenir un bon resultat, però no per ella, que serà una bona candidata, sinó per com està tot. I després, la Francina Mangol, ho vaig dir un dia, jo crec que quan més temps passa, el seu llegat l'està, en la meva opinió, espanyant més. És a dir, jo crec que la seva trajectòria en el Consell i en el govern, amb coses bones i dolentes, no estava malament, però des del Congrés, no sé jo, i hagués estat un bon moment, bé, jo no som ningú per dir res, però hauria estat un bon moment per dir... Hi ha un relleu, i no només això, sinó que jo duc molts anys en política, moltíssims, i tal vegada és el moment no tan sol que hi ha un altre candidat, sinó que jo me retiri. Perquè si no és presentar-se a unes eleccions, a un partit que ara mateix no fan ganes de presentar-se per molt socialista.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista Baleares se está despertando tarde a la realidad. Yo creo que la soberbia es muy mala compañera de viaje, en política también, y es muy común. Yo considero que Armengol hace tiempo que debería haber dado un paso al lado. Escribí el otro día en Ekane Don Blas, que es colaborador de este programa, un paso al lado, que es lo que ha dado, no un paso atrás, porque el armengolismo y su figura seguirá como un manto protector de quien venga, ¿no?, en estos momentos. Y yo creo que el Partido Socialista Baleares en eso se equivoca, porque debería haber asumido los resultados, que ya fueron muy malos en las pasadas elecciones, y hacer una renovación de verdad, preparar un liderazgo de verdad, para intentar también desmarcarse del sanchismo, ¿no?, lo que ya se conoce ampliamente como el sanchismo, cosa que no ha hecho, entre otras cosas por la vinculación de la señora Armengol con Pedro Sánchez, ¿no?, a la que le debe el cargo institucional que ostenta. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista de Baleares se equivoca en esta estrategia, tiene poco tiempo para fabricar un liderazgo, y creo que Rosario, si bien coincido con Pep María en que es una persona técnicamente solvente, creo que no es el perfil para dar la batalla a Podemos, ni mucho menos. Creo y sospecho que el PSIP, aunque no lo admita, no pretende eso, ¿no? Y se marcará objetivos para las futuras elecciones. Pero creo que la reacción llega tarde y llega mal, des del meu punt de vista.
Són les 9 i 41 minuts. Abans d'anar a publicitat, permeteu-me que actualitzi la crònica de successos destacant un accident. Una dona de 45 anys ha resultat ferida greu en un accident de moto. Ha ocorregut avui de matí, a les 6 del matí, a Mancor de la Vall. Segons la informació facilitada per al 061, l'accident, com vos deia, ha ocorregut a primera hora del matí. Sembla que la motocicleta s'ha estampat contra un fanal del carrer Salvador Gralla Beltrán d'aquesta localitat, i quan han arribat els efectius sanitaris s'han trobat a la pacient inconscient, també amb múltiples fractures. Ha estat traslladada a l'Hospital Universitari Son Espases en estat greu. És la darrera hora el que sabem d'aquest accident de moto corregut avui de matí a les 6 a Mancor de la Vall. Són les 9 i 41, una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
Tres ràdios, Dial.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Nou i 44 minuts. Ahir, en temps de tertúlia, gràcies al nostre company Necané Don Blas, ja avançàvem sobretot les reaccions que tenia el govern autonòmic sobre la visita de la ministra Elma Saiz. El govern finalment ho va denunciar públicament, va considerar una mostra de deslleialtat institucional per part del govern d'Espanya després d'haver conegut a través dels mitjans de comunicació la visita de la ministra d'Inclusió, Seguretat Socials i Migracions que va realitzar ahir a Mallorca. L'objectiu era interessar-se per l'estat del procés de regularització extraordinària. Va dir que tot seguia el seu ordre, recordant que finalitza el proper dia 30. No és la primera vegada que el govern autonòmic denuncia una manca de comunicació amb el govern central respecte a aquest tipus de decisions. Ahir se plantejava també en aquesta tertúlia per què no anar de la mà en temes, no?, que ens afecten a tots, com és la migració. En aquest cas sí que es veu que el procés de regularització de migrants també ha dividit govern autonòmic i govern central. Però la conclusió de les tertulians ahir, quan ens varen assabentar d'aquesta notícia, Edu, era precisament aquesta, no?, que sap greu que no se vagi de la mà en temes que...
Sí, y yo creo que en ese sentido los periodistas somos correo de transmisión de los ciudadanos, que no lo entienden. Yo creo que la ciudadanía no entiende que en estos asuntos gobierno de España, gobierno de Balear, no vayan de la mano, aunque discrepen. Cuando decimos de ir de mano es al menos reunirse, sentarse,
una visita el problema institucional, la unidad sea una visita institucional plegadas.
Correcto, plegadas. Así lo pienso yo y creo que así lo dice el sentido común. No solo en este asunto, hemos visto visitas de representantes del gobierno de España a Formentera, territorio, si se me permite, frente territorio caliente o zona cero de las pateras de la migración, y no ha ido de representantes del gobierno balear y viceversa. Yo creo que son asuntos suficientemente importantes como para que las dos administraciones vayan de la mano, se sienten, discrepen en lo que tengan que discrepar, que en este asunto de la regularización de inmigrantes la discrepancia es obvia, es evidente y es legítima. Las dos partes tienen derecho a aplicar las políticas que ellos consideren, pero que al menos se avise, hay una lealtad institucional y se sienten, creo que es lo que exige la ciudadanía, me parece de sentido común y a mí, desde luego, creo que a mí me escama que esto ocurra, pero bueno, creo que está también conectado con lo que antes hablábamos, ¿no? De estos son los míos, estos no son los míos, y esta política tribal en la que nos encontramos, ¿no?
Bueno, Pontura, hauríem de conèixer també la versió del govern central, que jo particularment la desconec. Vull dir, és que no sé si els fets s'han produït d'aquesta manera. És a dir, si va haver
notificació no s'ha enviat.
Aquesta notificació oficial o no. Després, segona qüestió, si realment tu veus que ve la ministra i no es comunica, que evidentment s'ha de comunicar, vull dir, és que em sembla de primer de protocol, perquè no demanes, perquè no sol·licites una reunió, vull dir que evidentment no ha de ser la teva obligació, sinó que s'hauria d'haver notificat prèviament, però si és un tema d'interès comú, vull dir, crec que aquestes pataletes, per dir-ho d'alguna manera, no ajuden. Vull dir, el que s'ha de fer és, si no s'ha comunicat, és en evidència la ministra per no haver-ho comunicat i dir, bueno, aquesta reunió s'ha produït efectivament perquè el govern de les Illes Balears, tot i que s'ha assabentat a través dels mitjans de comunicació, ho ha demanat. Vull dir que crec que més enllà de fer comunicats, el que han de fer és, els polítics, és fer la seva feina. Jo soc la primera que critica quan hi ha conferències de presidents o conferències sectorials de diferents àmbits i els presidents autonòmics decideixen deixar plantat el govern central perquè no hi ha bona relació. Vull dir, és que és la vostra feina. Jo tinc jefes que no m'acaben bé i quan vaig a reunir, pues vaig amb ell i faig la reunió perquè per això és la meva feina, perquè m'apaguen, entre d'altres coses, per reunir-me. No? Per tant, em sembla una manca de protocol, de respecte i sobretot que una falta respecte cap als ciutadans. Clar, això s'explica també en que comentava l'Edu, a les discrepàncies pel que fa al repartiment de menors migrants, que Balears ha anunciat que volia recórrer davant del Tribunal Suprem el decret llei de repartiment de menors migrants, no que també, sinó de procés de regularització de persones migrants. Per tant, hi ha una mala relació, però aquesta mala relació no ha d'afectar els ciutadans.
Pep Maria, sobre aquestes divergències que es van generar ahir amb la visita de la ministra.
Jo recoint un poc aquests arguments i dos. Jo crec que és un element més de la degradació ja gairebé extrema on estem caient. Era impensable fa 10-20 anys que coses així passassin. Hi havia discrepàncies molt fortes en certs temes. Però jo m'imagino un ministre o una ministra que ha de passar pel seu capet per dir aniré a tal territori i no diré res que se fastidien. O un president o una presidenta autonòmica que quan el president del govern diu bueno, hi ha una reunió de presidents tampoc no hi va. És a dir, ells sempre ho diuen, som servidors públics, nosaltres escoltam a la gent. Jo crec que és tot el contrari. Per jo és això, és un escaló més d'aquesta degradació que ja no només corrupció o manca de diàleg, confrontament constant, sinó un mínim d'educació, un mínim que tenim totes les persones, fins i tot els que no mos cau malament, te'l trobes per un passill i dius, hola, bon dia, com estàs? Sí. Ells ni això fan, me preocupa.
Una puntualització més i té a veure amb l'impost sostenible, que en aquest cas serà destinat una part de l'impost sostenible a les mesures que vos explicam tot d'una. El govern dedicarà una part d'aquesta ITS a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes. Ho va anunciar la presidenta del govern després de la reunió celebrada ahir, la reunió de diàleg social per a fer seguiment d'aquest pacte per la sostenibilitat. També ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per poder garantir mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a zones com, per exemple, la Serra de Tramuntana. Què vos sembla que una part d'aquest impost de turisme sostenible se pugui dedicar a mesures, sobretot aquestes primeres, no? Les dedicades a l'emergència residencial, que no hi ha setmana que no abordem aquest tema aquí a les tertúlies, Edu?
A mi me parece bien, aunque sea un poco cogido con alfileres, porque...
¿Per qué? ¿A qué te refereixes?
Bueno, porque al final se supone que la ecotasa, por llamarla y que nos entienda todo el mundo, el impuesto de turismo sostenible, tiene que ser para acciones, digamos, relacionadas con el impacto que genera el turismo. Y yo creo que sí que la vivienda, obviamente, el turismo en los últimos tiempos tiene impacto sobre la vivienda, sobre todo a través del alquiler vacacional, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que encajaría ahí, aunque sea de una forma... como digo, un poco, un tanto forzada, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista la ecotasa debería replantearse abiertamente y debería destinarse ese dinero a lo que el gobierno considere que tiene efecto para la comunidad local, efecto beneficioso. Por tanto, a mí no me parece en principio mal. Tampoco creo que vaya a ser una solución que para el problema de la vivienda. Siempre digo que es un problema que necesita cambios estructurales y en medio largo plazo. Esto es una evidencia, pero es así y por tanto puede sonar más a eslogan que a efecto real. Y hago una parte para el asunto de la prioridad local en los temas del transporte público, la prioridad en el sistema de reservas, que creo que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y me llama la atención porque esto, que en otras partes de España genera un enconado debate sobre el identitarismo y la prioridad nacional y tal, en Baleares es algo que Marga Provence va asumiendo en su discurso poco a poco, ¿no? La prioridad de los residentes por encima de los que no lo son, ¿no? Y esto es algo que a los mallorquines, al menos en Mallorca, en Baleares, no chirría como ha chirriado en otras partes de España.
Bé, quan dius se supone que la ecotasa serviria per al medi ambient, se supone, no? Jo és que, clar, vull dir, és que la ecotasa es va originar amb una perspectiva de pal·liar efectes nocius del turisme. Es pensava que era només pel que fa al medi ambient. Després te mires la llei i tampoc és que quedi recollit a la llei que l'objectiu hagi de ser únicament al medi ambient. I clar, evidentment, en una comunitat tan turística com les Balears, l'impacte del turisme és tot. Vull dir, nosaltres quatre som impacte del turisme. Vull dir, rebem l'impacte del turisme. Vull dir, és que, clar, evidentment, es podria justificar qualsevol tipus de mesura. A mi em sembla també bé, crec que està també una mica cogido por los pelos, no? com diu l'Edu, no sé exactament quines són les mesures, perquè crec que es va fer com un anunci general, vull dir, no sé exactament com es repercutirà aquest gravamen pel que fa al tema de l'habitatge, però mira, millor fer-lo servir per tema de l'habitatge que per altres aspectes que s'han fet servir durant diferents legislatures, no només aquesta, que realment la seva vinculació amb l'impacte de turisme era bastant petit.
De fet, hi ha algun tema que preocupa més ara mateix que l'habitatge?
No,
yo creo que en eso sí que hay unanimidad total y absoluta.
No, incluso a nivel nacional las encuestas dicen que la corrupción, pese a todos los escándalos actuales, está por detrás del problema de la vivienda, en preocupación.
Lògic.
Sí, es un poco eso. Yo creo que qualsevol mesura, y ya aquí n'hem comentat molt, es poc a poc, ara en el cas de ecotaxa, totes ajuden. Jo sempre faig broma que si hi hagués un gran congrés i poguessin ressuscitar tots els filòsofs, en Plató, en Aristòtil, l'Anna Haren i tal, arreglin els problemes de la vivienda, no ho arreglarien. Estem en aquest nivell. Per tant, aquest govern...
No sé si consola això.
No.
O no, o del contrari.
Jo no sé si Aristòteles era una persona de grandes soluciones pràctiques.
Això també és veritat, perquè, clar, ho dic, quan se vol moment... estudiar filosofia, o sea, que tampoc no poden donar, però bé, està molt complicat.
Està molt complicat. El que és complicat és sobreviure aquests dies amb la forta calor que tenim, perquè avui és el segon dia d'aquesta onada de de calor. És veritat que les temperatures al Manco ens donen una petita treva si les comparam amb la jornada d'ahir. Ja varen saber sobre la nit de Sant Joan, l'AMET es va pronunciar i va explicar que sí que faria calor. Estem parlant de temperatures entre 33 i 36 graus. María José Guerrero, portaveu de l'AMET, bon dia.
Hola, bon dia.
Oficialment, ens trobam, ja podem donar per inaugurada aquesta primera onada de calor de l'any. Tenim la sensació que s'ha avançat respecte a anys anteriors, o no? Ha arribat quan toca?
Bueno, este año ha sido diferente porque hemos empezado lo que es el verano astronómico con una ola de calor que empezó casi al final, bueno, diante el día último de la primavera y se prolongó, bueno, podemos decir hasta el lunes. Lo que es la Agencia Estatal de Meteorología, las estaciones que disponemos, estamos registrando e identificando que lo que es verano, como tal, de temperaturas altas, podemos decir que a final de mayo ya empezaron a registrarse temperaturas, sobre todo las diurnas, anormalmente altas, y podemos decir que el verano ya se adelantó, digamos, a la fecha astronómica, lo que es el verano meteorológico. Entonces, pues como ya empezamos pronto el verano meteorológico, pues la primera ola de calor pues también llega pronto. Entonces, otras veces, ¿cómo ha sido otros años? Pues nosotros tenemos identificados, lo que llevamos de siglo, tres olas de calor que se han dado en junio. La más tempranera fue en 2022, que empezó en el 15 de junio y se prolongó hasta el 18. Otras también ha habido, de duración 4 días, en algunas pues se ha superado los 40 grados, por ejemplo en 2019 se llegó a 40,7 en Montuiri, y luego en otras pues también en 2003 también 40 grados en Solles. Es decir, que otros años pues ha habido olas de calor en junio y este año también la tenemos, sí, identificada. Podemos dar por finalizada hoy porque, digamos, la masa de aire cálido, la radiación solar, la estabilidad atmosférica, pues no va a afectar a todo el territorio. No obstante, vamos a continuar con los avisos por altas temperaturas en algunas zonas. Por ejemplo, en Mallorca, la zona del interior y a veces el sur se puede prolongar prácticamente durante toda la semana. Estaremos hablando entonces de un episodio de altas temperaturas alejado de la ola de calor porque no afecta a todo el archipiélago.
Claro.
Hoy todavía también tenemos aviso en Ibiza, hasta 36 grados, en Mallorca y sur interior, es decir, son zonas más reducidas. Pero bueno, que estamos en verano y como anunciábamos cuando dimos la rueda de prensa estacional para ver cómo se presentaba el próximo verano, pues ya veíamos con los mapas que teníamos delante, se podía deducir que estábamos a las puertas de días muy cálidos o cálidos o de ola de calor.
María José, también, en sí, menos, manco d'un minutet que ens queda. Com serà la rebetlla, sí, de Sant Joan? Aquesta nit de Sant Joan, que és el que la gent també vol saber, segur que les platges estiran a vessar avui vespre. Conta'ns.
Pues el tiempo va a favorecer bastante porque no se esperan precipitaciones. Los vientos tampoco se espera que sean fuertes. La temperatura, pues, a empezar a la noche podríamos estar en unos 28 grados, luego bajando a lo largo de la madrugada, sobre todo en la zona de costa, que es donde se forman las hogueras, ¿no? Y entonces, pues, va a dar una noche estupenda. Además, el mar a 25 grados, o sea, que si la persona que quiera disfrutar de un baño así de San Juan, que luego dicen que es bueno para no sé cuál.
Exactament.
Para algo es bueno.
Per els rituals, no? Per cremar a través de les espelmes, alguns desitjos, no? Tota aquesta sèrie, sí, de rituals màgics d'aquesta nit, que també
pues
és màgica.
Pues para todo lo que sea bueno, esta noche se puede aprovechar.
Moltíssimes gràcies, María José Guerrero, per aquesta informació. Gràcies per atendre'ns.
Gracias a vosotros, buenos días.
Igualment. No sé si sou de celebrar Sant Joan, si anireu a la platja, avui vespre poder gaudir, no, d'aquesta nit màgica.
Jo sí, he quedat amb unes amigues, a les Illetes o a la zona de Campastilla.
Pep Maria, celebra Sant Joan?
Jo hi vaig de tant en tant, però m'ha encantat tot el que ha dit. Me retrato de mi mismo, això d'abandonar tota esperança, jo ho matisaria després de lo que ha dit. Jo ho matisaria.
Sí, perquè ha dit, és una nit perfecta.
Sí, 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 sí.
Home, les temperatures de l'aigua prou altes, o sigui que no hi ha excuses que se vulgui banyar. Avui sap, Edu, que se pot pegar un bon cafí com a demà sigui de vespre, perquè fantàstico. El temps s'acompanyarà.
Fantàstico, el que lo pueda disfrutar, que lo disfrute. Jo no suelo ir a la playa en la noche de Sant Joan, pero vamos.
Tot és començar.
Sí que és verdad que me llama la atención lo que decía la señora
María
Guerrero,
José, ¿sí?
que ellos habían anunciado esto y lo anunciaron cuando veníamos de una primavera y un invierno fríos, y la gente, los escépticos, decían... No,
pero, y mira, pues, ha arribat, primero, nada de calor.
Hay que hacer caso a los científicos, hay que hacerles caso.
I tant que sí. Edu, Pep Maria, Angie, moltíssimes gràcies, que tingueu una bona nit de Sant Joan.
Igualment.
I una bona setmana també.
Igualment.
Notícies a la part de ràdio del nostre programa, petita pausa per publicitat a la televisió, tornem tot d'una.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.